Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Gina García.
Bona nit, són les 10. La cursa electoral de les espanyoles del 20 de desembre i l'independentisme marquen la celebració del Dia de la Hispanitat. Albert Rivera, de Ciutadans, s'ha estrenat avui els actes commemoratius a Madrid i no a Barcelona, mentre Pablo Iglesias ha estat el gran absent. L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmen, en canvi, sí que hi ha anat. La seva homòloga, Ada Colau, ha criticat obertament que se celebri aquest dia pel que significa i per la despesa que representa. Són declaracions a TV3.
Jo crec que això ja no és propi del segle XXI. Jo crec que hi ha una amplíssima majoria social que no ens sentim gens reconeguts.
Colau ha carregat obertament contra el govern de Rajoy per la imputació d'Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega. Ha confirmat que els donarà suport llegint demà el manifest de la concentració convocada per les entitats sobiranistes per denunciar, diu, el que és una judicialització d'un conflicte polític. Més coses, els acolliments temporals augmenten un 8% i ja són més de 1.000 els infants desemparats atesos per famílies voluntàries. Fins al mes d'agost s'han pogut acollir 1.034 infants davant dels 969 que es van acollir durant el 2014. Són dades de l'Institut Català de l'Acolliment, ho explica la seva directora Núria Canal.
Aquí qui mana són les necessitats del nen, que estiguin ben cobertes, i evidentment doncs, el procés de recuperació de la família biològica. En números o en percentatges, nosaltres creiem que, per exemple, en el darrer any, doncs, més del 25% dels infants acollits han pogut tornar amb la seva família biològica.
Les famílies acollidores van augmentant. L'any passat n'hi havia 608 i aquest any han arribat fins a les 637. Tot i així, el govern busca més llars on hi puguin viure, sobretot majors de 7 anys, grups de germans i nens amb necessitats especials. Un nou apunyalament a Jerusalem acaba amb un mort i dos ferits més. És el quart només avui, des que van esclatar els enfrontaments fa 11 dies, més d'una vintena de palestins han mort, la majoria després d'apunyalar ciutadans israelians. Quatre d'ells, com dèiem, han mort. La Reial Acadèmia Sueca de les Ciències ha donat el Nobel d'Economia al professor escocès Angus Deaton de la Universitat de Princeton pel seu anàlisi sobre el consum, la pobresa i el benestar social. Segons Deaton, una de les lliçons que s'han d'aprendre de la crisi és que no es pot deixar que els banquers s'autoregulin i adverteix que el drama dels refugiats és fruit de molts anys de desigualtats.
El que estem veient ara és el resultat de centenars d'anys de desenvolupament desigual en el món ric, que ha deixat enrere una gran part del món. Aquells que s'han quedat enrere volen una vida millor, i això crea tensió entre els països rics i els pobres.
El Nobel d'Economia tanca la ronda de guanyadors d'aquest any. Tots els premis es lliuraran el 10 de desembre, coincidint amb l'aniversari de la mort d'Alfred Nobel. I el director català David Victòria ha presentat aquest vespre al Festival de Cinema de Sitges el seu nou projecte, Zero. Victòria ha pogut fer-lo després de guanyar un concurs mundial a YouTube. Zero planteja què passaria al planeta si no hi hagués gravetat, Ana Felipe.
En paral·lel a aquest fenomen, David Victòria explica el procés de dol i acceptació d'un nen que acaba de perdre la seva mare. Zero s'estrenarà a YouTube el 22 d'octubre, dividit en quatre capítols. El jove director, instal·lat a Los Angeles, ha explicat que en qualsevol projecte sempre té present l'espectador.
Tres anys, d'alguna manera, imaginant-vos, perquè quan escrius el guió, quan montes, quan composes la música, quan treballes amb l'art, al final el que sempre tens al cap és el públic.
Just abans de la presentació de Zero, el festival ha lliurat per sorpresa una Maria honorífica a David Prowse, l'actor que va fer de Darth Vader a Star Wars.
Ara els esports. En Miquel Agut.
En joc, l'Ucraïna-Espanya de la fase de classificació per l'Eurocopa. El minut 62 de partit, el marcador és de 0-1. El gol espanyol l'ha fet el debutant Mario, lateral del Villarreal. Piqué, Busquets, Bartra i Jordi Alba són a la banqueta i no hi ha jugadors del Barça a l'alineació per primera vegada des de 2006. S'hi juguen Thiago i Cesc, que ha fallat un penal a la primera part en el seu partit número 100 amb l'equip espanyol. Ucraïna, per cert, ha jugat un lloc a l'Eurocopa. necessita fer millor resultat que Eslovàquia a Luxemburg. Una missió gairebé impossible si tenim en compte que els eslovacs estan guanyant per 0-3. La selecció de Rússia ha tret avui el bitllet per l'Eurocopa i envia Suècia a la repesca. S'han jugat també 3 partits amb resultats definitius. Rússia 2, Montenegro 0, Suècia 2, Moldàvia 0 i Àustria 3, Liechtenstein 0. També hi ha en joc ara mateix 4 partits intranscendents: a Lituània, Anglaterra, el San Marino, Eslovènia, l'Estònia, Suïssa i el Bielorússia, Macedònia. Per últim, el Barça ha tornat aquesta tarda als entrenaments sense els internacionals que encara són amb les seleccions.
Pel que fa al trànsit, encara a aquesta hora continuen les complicacions per l'operació tornada del cap de setmana al llarg del Pilar. Les retencions es concentren a Lleida. Ara mateix hi ha uns 10 quilòmetres de circulació intensa a la C14 a Organyà, direcció Lleida, i també retencions a l'A2, direcció Barcelona, a l'altura de la capital del Segrià. També continua força complicada la C16 a l'altura de Guardiola de Berguedà, amb 6 quilòmetres de circulació intensa, i també a l'altura de Cercs. I el temps aquesta nit, el cel estarà variable i arribaran ruixats per les comarques de Lleida. Demà tindrem més núvols i les precipitacions cauran sobretot en punts propers al Pirineu i a la costa. Localment poden anar acompanyades de tempesta, amb un ambient suau en general. De moment és tot. Més informació al butlletí de la 1 de la matinada.
RAC 1. Soc Sebastià d'Arbó, l'autèntic. A l'hora que m'escolteu, no importa. L'important és que el dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, sintoniseu RAC 1, on misteris es fa present. És l'hora del misteri, de la màgia, de l'ocult i tot el món fantàstic.
Misteris amb Sebastià d'Arbó.
Dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, teniu una cita amb misteris i amb RAC 1, on tots som un. Fantàstic.
A RAC 1, No hi som per festes, amb Jordi Beltran.
La imatge és un home, diguéssim, ben format, atractiu, suposo que per moltes dones, amb un cap de vinil de color vermell, i al costat, amb dos costats, s'hi poden llegir noms com Antonia Font, Sílvia Pérez Cruz, Stan Steele, Hidrogené, Roger Mas, Mishima, Van Robert, Guillemil Kewey, Manel, el petit de Galeril, i Bicor, o Becoré. I des de la vista que va dalt, dius, putos himnes generacionals. Relat sobre l'escena musical barcelonina. I a dalt de tot posa Andreu Gomila i Marta Salicru. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé, Jordi.
Què és un himne generacional? Deixa'm que entri ja directament així.
Vinga.
Què és?
Doncs, a veure, són cançons d'aquestes que a un conjunt de gent que coincideix en un espai i un temps, doncs aquesta cançó els activa alguna cosa potent, vinculada a l'emoció, i segurament d'aquestes que amb el pas dels anys activa els mecanismes de la nostàlgia.
Sí, suposo que sí, perquè precisament l'altre dia pensava que escoltant música es genera molta nostàlgia, encara que sigui de fa 2 anys, eh? Clar, et remet automàticament al moment X.
Perquè la música té aquesta cosa màgica que sent, doncs, que sorgeix de les matemàtiques, com si diguéssim, vull dir que és física pura, i en canvi té aquesta capacitat per generar emocions, per activar, doncs, uns intangibles que tenim a dins. Vaja, és el poder màgic. No ho sé, és que és com el pop fa una mena d'alquímia misteriosa, que no sabem per què cançons funcionen, per què no, perquè algunes, doncs, de sobte activen aquestes, es converteixen en putos himnes generacionals.
La frase sorgeix, em sembla, de un concert que vau veure conjuntament amb la Flora Saura.
T'ho explico. Sí. Era el començament de la Mishima, començaven la gira del seu últim disco, i doncs feien un concert a la sala Rasmata.
No penso tornar a veure mai més. He vist que ja ningú perd els papers i sempre em quedo sol amb tu al mirar. Els últims atropa com ja sol. Encara no he begut ni gota. Ja passen 2 quarts d'1. Ja passen 2 quarts d'1.
Primer i actuava amb Masonis, a dir que ja feia una estona que estàvem allà, havia anat al concert de Masoni, havia estat molt bé, hi havia molt bon ambient, el públic estava molt alt, i en aquest moment, doncs, això, doncs, de vibrant amb la música que estàvem sentint, la Flora, que és la parella del David Carabent, uh-huh, que la tenia al costat, en un moment d'emoció que suposo que potser estàvem cantant, i quan dic estàvem no em refereixo a la Flora i a mi, em refereixo al Rasmatàs, sí, eh? En conjunt, doncs en aquest moment la Flora va dir és que som putos himnes generacionals, i els periodistes que som una mica manllevadors d'expressions que val la pena quedar-se, doncs... Sí.
És que jo crec que forma part de la gràcia d'estar circulant per aquells mons de Déu i sentir coses que es diuen, no?
Exacte.
Però clar, dius, vale, putos himnes generacionals. I arriba a l'editorial, que és Empúries, i jo volem publicar un llibre que es diu Putos himnes generacionals.
Diguem
primera
que...
reacció.
Va ser l'inrevés. Diguem que primer sorgeix el projecte del llibre i el Putos himnes generacionals va ser un working title, si diguéssim.
Però igualment va haver d'anar a l'editorial a defensar Putos himnes generacionals.
Això va ser una idea de l'Andreu Gomila, que és el coautor del sí, llibre, que doncs, ell és poeta i novel·lista, i ja té altres llibres publicats, en el meu cas és m'hi estreno en això,
sí,
i doncs amb el seu editor, el nostre editor ara, vaja, el Josep Lluc, ell li va dir que hi havia, sabia, calia fer un llibre sobre aquesta generació de músics que durant els últims 15 anys havien, doncs, funcionat tan bé i havien aconseguit aquesta cosa que potser feia molt de temps que no teníem, que és que hi hagués força públic per un conjunt de grups que estaven fent música molt bona. És a dir, que hi hagués com una feliç coincidència entre uns grups que estan en un moment molt inspirat i que tenen un conjunt de públic relativament abundant, llest per rebre doncs, aquestes cançons inspirades. Aleshores, l'Andreu proposava que s'havia de fer, algú havia de fer un llibre d'això,
sí,
i en algun moment, després de dir-ho diverses vegades, el Josep Lluc li va dir... i per què no el fas tu? I com que l'Andreu, que és el director de Time Out Barcelona, sí, ell és, la seva especialitat és el teatre, tot i que també quan abans treballava a l'Avui havia estat cap d'espectacles i havia tractat molt amb alguns dels grups que han acabat sortint al llibre, doncs em va convidar a participar del projecte, que jo que m'encarrego de la secció de música de Time Out. Oh, i cap de redacció
sí,
també.
Sí, posar una cançó de sortir.
Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España.
Hay un hombre en España que lo hace todo y cambia, y una mujer en Taimal que también lo hace. Però, en fi, escolta'm, en el moment en què sorgeix, la introducció explica més o menys el moment en què sorgeix el tema de anem a fer aquest llibre, i és un moment com de final d'una etapa, no? Sembla, diu, l'escena barcelonina en aquests moments, o l'actual escena barcelonina, aquí xapa la porta i s'acaba.
Diguem que el que és com si diguéssim l'eix temàtic bàsic que ens vam marcar a l'hora d'escriure el llibre va ser, com l'inici era la publicació dels millors professors europeus de Manel,
sí,
i el final que vam marcar va ser la dissolució d'Antònia Font. Mm. Aleshores, amb aquest origen i final, abans d'aquest començament, com si diguéssim, per situar-nos en aquest moment, no per Manel, que comencen aleshores, sinó pels altres grups del llibre, ens hem de remuntar bastants anys enrere. I, doncs, després d'aquest final que posem, doncs, també passen coses al darrere, que també les escrivim. Però sí que la dissolució d'Antònia Font, que com si diguéssim, són una mica l'origen d'aquest bon moment,
sí,
són doncs, això, un dels catalitzadors d'aquest bon moment, doncs clar, el fet que ells s'hagin separat ens fa plantejar-nos si d'alguna manera som una mica, no tant un final d'etapa, sinó un final de cicle. Després, un altre dels grups que és dels protagonistes del llibre, Standstill, aquest cap de setmana han celebrat el seu últim concert abans de separar-se. Això no vol dir que els grups, que la resta de grups, vaja, que hagin de separar-se o que hagin de... No. Però sí que hi ha una cosa que creiem, que és que segurament aquests 11 grups que destaquem, potser el seu gran disc, la gran fita de la seva carrera, potser ja l'han assolida, i és a dir, a partir d'ara només poden repetir-la, però potser no superar-la, tant de bo. Yeah. Si més no, va per aquí la cosa. O sigui, tampoc no és, això no és un... No és que estiguem aquí fent un enterrament de ningú ni estiguem cantant aquí una mena de cant de defunció.
T'atreveries a definir generacionalment a la gent que ha viscut cançons d'aquests grups com a himnes generacionals?
Li diem putes himnes generacionals, però som conscients que aquests grups, aquests 11 grups que tractem, són grups molt diferents. O sigui, d'una banda tenim grups que fan pop, com Antònia Font, Mishima, Manel. Tenim grups que, per exemple, han vingut del hardcore i que després doncs, han tirat cap a altres terrenys, més com cap a un rock
sí,
més...
Jo em referia més a retrat d'ells com a actitud, com a persones, com a generació.
Sí, però... igual d'eclèctica que és aquesta llista d'artistes, crec que una de les coses que pot caracteritzar aquesta generació, aquesta gent que doncs ara que al voltant dels 30 anys, com si diguéssim, és que han fet una evolució cap a gustos eclèctics, com si diguéssim. O sigui, que hem abraçat aquesta cosa sincrètica, com si diguéssim, que tenen tant els nostres temps, de globalització, de disponibilitat de la cultura a la xarxa, és a dir, que de sobte no tens només el teu petit nínxol cultural, sinó que tens doncs, un ampli vano. Diguem que crec que això és una de les principals trets que caracteritza aquesta generació, que tant podem escoltar flamenc, com hardcore, com jazz. I diguem que això crec que és un element bastant clau.
Quines franges d'edat hi posaries? Entre 30, entre 25, entre...
Mira, els protagonistes d'aquest grup i d'aquest llibre, inclosos l'Andreu i jo, doncs estem tots entre els 30 i 40, com si diguéssim. Seria una mica això.
Clar, aquí ho voldria dir. No hi ha cap grup heavy...
A veure, és un llibre de pop, és un llibre de pop, són grups de pop. El que passa és que la Sílvia Pérez Cruz, per exemple, és un artista que tant et pot fer pop més de radiofórmula, entre cometes, i pop més d'avantguarda, però també et canta flamenc, et canta jazz, i després hi ha el Roger Mas, que també és un artista més cantautor, i que ell doncs, sí que, per exemple, fa servir moltes referències a la música d'arrel, com si diguéssim, però eminentment és un catàleg de grups de pop, vaja.
Marta, parlem del tema periodístic, però una persona que vol estar allò al dia i seguint el fil de tot allò que passa... Arriba un moment que penses que sí que es fan massa... que surten massa grups, que es fan massa música?
No se'n fa massa. El que passa és que... diguem que has de... tothom ha de tenir els seus filtres, com si diguéssim, per saber a què pot dedicar el seu temps. I per això estem els periodistes, com si diguéssim, ara amb aquest temps una mica de desprestigi de la professió, perquè precisament com que tothom té accés a tot, sembla que no faci falta la figura del prescriptor, doncs jo crec que és més necessària que mai, perquè precisament per aquesta democratització de què parlàvem abans, que fa que sigui molt més fàcil editar un disc, perquè clar, de música sempre se n'ha fet, però fer-la pública no era tan fàcil com ara. Ara és facilíssim, tens prou amb gravar doncs, una maqueta amb unes mesures una mica i penjar-ho a la xarxa, però clar, qui disposa de tot aquest temps per escoltar-s'ho tot? I aquí és on entra la figura del prescriptor per dir-te el que creu que hauries d'escoltar.
Tu vas estudiar Humanitats.
Però després vaig estudiar Periodisme, també.
Vas estudiar Periodisme i finalment derives cap a la música. Què és el que t'aportava la música o què és el que va fer decidir tirar cap a la música?
Doncs la veritat és que va ser una mica la casualitat, gairebé, perquè igual que em vaig... jo vaig estudiar Humanitats per vocació, perquè vaig gaudir molt estudiant a l'institut un itinerari així humanístic i tenia ganes de continuar abundant per allò, pensava que encara no estava formada i que necessitava una mica més de filosofia, de literatura i d'història, etcètera. Després, doncs, veient una mica que no és una carrera que tingui sortides automàtiques, com si diguéssim, doncs vaig recuperar una mica la vocació aquesta del periodisme i aleshores, doncs, com que vaig tenir ganes de començar a escriure, a posar-ho en pràctica, doncs vaig començar a fer-ho doncs, en l'àmbit en el qual em sentia més segura, el que era la meva passió, que era la música, perquè com a melòmana doncs, la majoria de la premsa que llegia era musical, i doncs eren el que dedicava més temps a banda d'altres coses.
Et puc fer una pregunta, si vols indiscreta, per què la fas servir, la música?
Per què la fas servir? La veritat és que per tot. Per tot.
Vas pel carrer amb auriculars?
Sí, jo soc d'anar. El que passa és que, clar, quan això es converteix en la teva feina, ja és una mica difícil separar, però vaja, la música... per donar felicitat. és que per moure el cervell i per moure els peus, que això també és molt necessari, és que la música t'aporta des de t'estimula la capacitat de pensar, escoltant lletres, escoltant diferents melodies, harmonies, distingint els instruments, t'emociona. Et fa abocar records, et fa, escoltant les lletres, doncs això, reflexiona sobre la teva pròpia vida, t'emmiralles en els que escriuen els altres, et veus reflectida, aprens, és com en el psicòleg de vegades, i alhora doncs també té aquesta funció tan atàvica, com si diguéssim, de la connexió amb el ritme i aquesta disbauxa fora de control que tant fa falta.
Ja que estem parlant d'un llibre que es diu Putos himnes generacionals, bé, ja fa estona que n'hem parlat, ja estem parlant d'altres coses, deixem que et faci una putada.
A veure.
En el bon sentit de la paraula, eh? Ja que parlaves de tot el que significa i per què fa servir tu la música, tu fabriques banda sonora per sortir al carrer, depèn de com estàs, o allò que et surt, si et va bé, i si no passes a cintar
una altra. A veure, no tinc massa temps per fer-me, és a dir, no sóc molt d'escoltar-me playlist, perquè com que sempre haig d'estar fent deures, que haig d'estar escoltant constantment, haig d'escoltar novetats, doncs no no em faig moltes playlists, però...
Som-hi. Un dia plujós i gris, ho deixarem a Barcelona, perquè tenim una revista molt referenciada a Barcelona, perquè aquí també sobretot es referencien aquests himnes nacionals a l'escena barcelonina. Doncs va, un dia gris i plujós a Barcelona. Si vols, deixo escollir fins tot el lloc per escoltar la cançó.
A veure, com que m'estàs fent així una mica tomba oberta, m'agradaria dir-te exemples barcelonins, però el primer que em fas pensar més aviat en el Donosti Sound, per exemple, com que Donosti és una ciutat tan, vaja, tot el País Basc és tan plujós, doncs em fa pensar més en aquests grups que van sortir doncs això del País Basc als 90, com La Buena Vida o Le Mans, per exemple, i per portar una mica més cap al nostre terreny, doncs, tot i que a Lleida no hi plou gaire, sí. Uns dels grups que d'aquí, dels nostres, que també més m'agraden i que recullen una mica aquesta tradició melancòlica del Donosti Sound són Renaldo i Clara. Sí. I, per exemple, doncs, de Renaldo i Clara et podria dir Migrador.
Migrador. Després d'un dia plujós, com aquest que descrivíem ara, bufa el vent i l'endemà hi ha un cel d'aquests diàfans que no es veuen gaire bé, més que un parell de dies al mes, segons com. En el que ha fet vent fa, diguéssim, una fresca relativa, però és, notes que hi ha netedat a l'atmosfera, no? Que tot es veu molt més clar. Què t'hi posaries?
És lluminós, però tenim sol.
Sí, amb sol.
Tenim sol. Doncs mira, va, un disc que estic escoltant, que estàs escoltant avui, perquè és novetat, acaba de sortir, el nou disc d'Inspira, sí. que es diu Greta. Sí. Penso que hi ha una cançó que m'agrada molt, que es diu Els Nusos, que té molt a veure, doncs, això, en superar dificultats.
Clara, ara Inspira, i per el tercer dia i últim seré un dia d'aquells, saps, d'aquells d'estiu que sí, que no està núvol, però fa xafogó, una calor d'aquests insuportables, la humitat, el trànsit, notes que es fa més pesant, no? El soroll dels cotxes, tot això. Quina música t'hi posaries? És a dir, un dia una mica atrafegat i, si vols, fins i tot estressant, de pla d'estiu.
Però trafegat i estressant, però o sigui, que estem buscant una cosa perquè ens doni, que ens doni marxa o per
no,
relaxar-nos.
No, què buscaries tu?
Doncs jo em posaria l'últim disc de les sueques que han publicat aquest any, que doncs, són tres noies i un noi, i que són una mica el que tenim aquí que agafa l'herència del moviment Riot Girl nord-americà dels anys 90. Una bona escridassada que pugui obrir els pulmons i treure una mica... Vinga, cor pelut.
Cor pelut. Doncs marxem al cor pelut i fent referència als putos himnes generacionals. Potser les sueques acabaran sent un himne generacional?
Jo crec que sí, jo crec que el cor pelut és un... Ja ho és una mica. És un himne generacional feminista molt potent.
Andreu Gomila, Marta Salicru, autors de, com deia, putos himnes generacionals. Gràcies, Marta, per ser aquí. Que vagi molt bé i que la música continuï motivant tant com sembla que et motiva.
Gràcies.
Molt motivat. Fins ara, que vagi bé. Doncs ens anem a publicitat i després, quan tornem, parlem d'una obra de teatre que es diu Caixes. Parlarem del seu autor, Marc Artigau. Serà d'aquí un instant.
A RAC 1, no hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Mai oblidaré l'instant que vam entrar a la nostra nova casa.
Ni els viatges amb cotxe, amb tota la família.
No oblidaré aquell mes que vaig estar amb el braç enguixat.
El dia que la meva neta se'n va anar a estudiar a l'estranger.
Per cada instant, per cada persona, per cada futur. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot. Grup Catalana Occident.
Avisa els espectadors. Aquests són els tres passos més eficients per veure la nova edició de Cinergia. 1. Entreu a cine.gasnaturalfenosa.es i mireu els curts d'Isabel Coixet, Santiago Segura i Paco León. 2. Prepareu-vos per riure molt. 3. Apagueu els llums i gaudiu del millor cinema. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.
Acabo de comprar-me un jersei per internet i té un forat. Me'l canviaran? Havíem contractat un hotel de 3 estrelles i va resultar que era de 2.
Com a consumidor, saps com i a qui has de reclamar situacions com aquestes? Cada dijous, al Tot és possible, t'ho explicarem.
Amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
A RAC 1, no hi som per festa. Amb Jordi Beltrán.
Avui podríem dir que tenim un programa de proximitat. Us ho explico perquè... No directament de quilòmetre zero, però gairebé. Us ho explico perquè hem parlat ja amb alguns personatges que ens han explicat històries seves, gent d'aquí a la casa. I ara parlarem amb una persona que últimament també l'heu escoltat força en aquesta casa, i el que l'escoltareu, diria jo, perquè els dimarts, si no m'erro, forma part de l'equip... De què va? Que és l'espai literari de literatura, de llibres,
sí,
que s'inclou en el món RQ amb Jordi Basté. Si tenim avui aquí a Marc Artigau, que tal com estàs?
Molt bé.
És perquè vaig llegir i em van arribar diferents informacions de que una obra de la que ell és autor estava força bé, que estava molt bé. L'obra es diu Caixes i actualment es pot veure a la sala Flyhard a Barcelona. Una sala petita, o sigui que si voleu anar, mireu ben bé. Sí. Sabeu quantes n'hi deu cabre?
50.
50.
Sí, sí, sí.
En Marc és llicenciat en direcció escènica i dramatúrgia a l'Institut del Teatre. Jo volia començar per aquí.
I què deu ser això, no?
No. Per què vas decidir que tu t'havies de dedicar al teatre?
Mira, jo des de sempre que a mi m'interessava escriure, llegir, bueno, no, molt vinculat, i el teatre em feia teatre... a l'escola, teatre amateur, coses així. Aleshores, el meu neguit era escriure, jo buscava un lloc on una escola pública on em poguessin ensenyar a escriure. L'Institut del Teatre, Direcció i Dramatúrgia, és una carrera homologada i tu estàs llicenciat. Aleshores vaig veure que el teatre, que em fascinava, i l'escriptura també, es trobaven aquí. I així vaig fer les proves i vaig tenir sort, vaig entrar també molt jove,
sí.
I llavors això em va anar molt bé perquè tenia uns companys una mica més grans, aleshores aprenia molt d'ells, I mira, i doncs ja deu fer... Vaig entrar amb 18-19, doncs 12 anys.
12 anys. Bé, a casa teva hi havia algun antecedent de persona dedicada al teatre, no?
Cap ni un.
Més enllà de que la vida l'havia sigut un drama de vegades,
això
però...
Sí. I una comèdia, no? Una tragicomèdia, sí. Però... No, a casa meva... El meu pare treballava en un taller, després va tenir una botiga de recanvis d'automòbils... Vull dir que no, tot al contrari.
Bé, doncs arribem al punt d'ara mateix, que és que Caixes s'està representant a un teatre de Barcelona i que parteix de la història d'una parella que canvia de casa perquè la seva relació amb la propietària crec que és, ja no és suportable.
No.
I aleshores, bé... Abans de deixar la casa, em sembla que deixen alguns records, també, al parquet i altres llocs. Però just quan ja estan al pis en el que s'han mudat o s'han canviat, allà, quan obren les caixes, es troben amb tota una sèrie d'objectes que no són seus i que figura que pertanyen a una altra família, una altra parella, una altra vida, no?
Sí, sí.
I en lloc de reclamar-ho, es queden en aquests objectes. A partir d'aquí suposo que es plantegen moltes coses de les que intentarem fer-ne 5 cèntims ara mateix. Primer, és una obra dedicada al món de la parella?
En un principi, no. Mm. En un principi jo volia parlar de la identitat, de qui som. També l'obra parla molt de les casualitats. És una casualitat que perdis tot en una mudança i justament els veïns del sisè també ho perdin tot i s'intercanvin les coses i ningú digui res. De fet, jo volia escriure sobre un gènere que d'entrada no m'atrau molt, que és la comèdia romàntica. Jo, quan veig gènere, comèdia romàntica, ja em comença a picar tot, no? Perquè hi ha uns estereotips, unes mirades que no m'acaben d'interessar, però vaig dir, va, anem a intentar. I una de les coses que vaig aprendre és que no sé escriure comèdies romàntiques. I la història comença així, no? Que podria semblar una història d'amor d'una parella que se'n va a un altre pis, una altra parella, i que s'enredaran. I comença a derivar cap a una altra cosa, on se'n va la comèdia i se'n va cap a un lloc potser una mica més filosòfic, més de reflexió. Penso que és interessant perquè a l'espectador li frustrem les expectatives, és a dir, ell es pensa, no, que l'obra va cap a un lloc, que podries fins i tot ja pensar cap a on acabarà i fa un tombant i se'n va cap a una cosa més filosòfica, més onírica, sobre la identitat, sobre les casualitats, sobre què fa que tu siguis tu i jo sigui jo, bueno, una mica...
Per què estàs tan en contra de la comèdia romàntica? Hi ha grans comèdies romàntiques de la història del cinema i del teatre, no?
Tens raó, però no ho sé, mira, a vegades hi ha gèneres que els hi agafes mania i potser...
Perquè et trobes que és com tou o... Que...
Sí, perquè a vegades penso molt que parla des de l'estereotip, de l'amor, des d'un lloc molt prim, molt bàsic, molt... aquest mal que ens ha fet Walt Disney a tota una generació de... No exige... Potser ja és hora de començar a explicar. Jo crec que la canalla, no, ja creix més intel·ligent i entendre que no existeix el príncep blau, que no hi ha cap princesa a cap lloc, que res és del color de rosa, tot el contrari, no? Aleshores, aquesta cosa dolça que et caigui, no? Com diu un amic meu, que t'ha caigut el sucre al teclat, doncs a mi és una cosa que em grinyola una mica. Yeah.
Malgrat tot, els protagonistes de Caixes tenen algun punt d'aquest element de comèdia romàntica,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Hi ha un punt, sí, exacte.
La seva relació és...
És d'una parella jove, molt divertida, que s'estima molt. Per mi, cada personatge dels quatre té un valor, fins i tot. Per exemple, el Pau, que és el protagonista, és el dubte. És un personatge que representa els dubtes. La Maria, que és la seva parella, és la innocència. És una noia completament pura, completament innocent, de qui et pots com enamorar. En canvi, els veïns al davant... ella potser és la passió, la part més fosca, no? Aquesta part... Per jugar en contraposició amb la puresa, i en canvi el Mario, que és el contrari del Pau, seria la seguretat, no? Els personatges es diuen Pau, Maria, Paula i Mario. És un joc ja volgut.
Quatre actors. Vas fer càsting? O ja els coneixies?
No, vam fer càsting, sí.
I què era el que buscaves?
Bueno, pensa que aquí hi ha la directora.
Sí,
aleshores, clar. Aleshores,
la Montserrat, no?
Sí, la Montserrat Rodríguez, que ha fet una feina esplèndida, que, clar, jo com a autor dono la meva opinió, però valoro... És molt important saber fer un pas enrere, i qui dirigia era la Montse. Per tant, ella prenia les decisions i s'ha d'estar al servei una mica de la direcció. És una cosa molt bonica del teatre, aprendre a treballar en equip, en què el teu ego d'autor està molt bé, és fantàstic, però hi ha un moment que l'has d'aparcar i has d'entendre que la teva poètica està jugant amb altres poètiques, amb carn, no?
Ho has passat molt malament?
Jo passo molt...
Veient aquest rol que sóc l'escriptor...
Ja és la tercera vegada que m'estrenen una obra que jo no dirigeixo i jo pateixo, però perquè sóc patidor de mena...
Però què és el que et fa patir, aleshores? Suposo que els directors els heu escollit tu també, o deus quedar d'acord amb ells, no? D'una manera o altra.
Ens posem d'acord, però com que jo també dirigeixo... Bueno, sempre penses, ai, jo faria això, altre... Tot i que sempre m'han fet una feina excel·lent, eh? I estic molt content. Però, bueno, sóc patidor, és com... No ho sé, és com tenir... No ho sé explicar, potser un fill és massa exagerat, però tenir un fill i deixar-lo algú, no? I vas al cap de setmana i ha menjat bé, sí, ai, l'has pentinat així, jo el pentinaria així. Ai, no li posis pantalons curts. Bueno, doncs, aquest patiment inherent a l'existència, no?
S'arriba a algun tipus de conclusió... No, cal que em diguis quina és, eh? Mira, només que em diguis, no, surts del teatre dient...
No.
Val, és això.
No. I, de fet, és alguna cosa que m'ha semblat interessant, que ha sigut un punt de crítica, de que no hi ha respostes. No, i no vull que n'hi hagi de respostes, i les respostes no existeixen, no? Era que aquella frase pintada a la paret, no? Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas, no? Doncs no hi ha respostes, simplement... Penso que és un espectacle que l'espectador, al sortir, l'ha de parlar, l'ha de comentar, i tindrà una visió, una altra...
Esclar, la intervenció de l'atzar en tota l'obra, pots fer avançar que en algun moment tens una tendència predeterminista. O determinista, perdó. No,
no, mira, aquest és un gran debat, perquè ens vam fer una entrevista i vam parlar la directora i jo. I aleshores jo vaig parlar de que jo creia en l'atzar. Creia que les coses passaven i a vegades no tenien cap mena de sentit i passaven, no? Els accidents, passa i no... A l'obra passa el contrari. L'obra, els personatges intenten constantment justificar, de dir, no, l'atzar és... o sigui, el caos és un ordre per desxifrar, que és una de les frases de la Bíblia, no? De no, tot el que passa té un sentit que nosaltres no tenim eines per conèixer i segur que hi ha un sentit últim. Jo crec que no, però per això he fet que els personatges defensin el contrari, perquè hi hagi aquest debat, no?
Però aleshores, creus en l'atzar?
Sí.
I equipares atzar i casualitat. Ara els oients van dir, hosti, aquests estan... Ho estan fotent aquí l'entrevista, això.
Quin fort.
No, però és que hi ha gent que diferencia molt. L'atzar existeix, però les casualitats no són casualitats.
Clar. No ho sé. És que no tinc resposta. És que demà et diria que sí i avui potser et dic que no.
I
no ho sé.
I que diuen que no hi ha les casualitats. Diuen que sí, que existeixen les causalitats.
Exacte. Aquest és un dels debats de fons. Causa o casualitat? Jo penso que les casualitats passen i no tenen un sentit últim. M'agradaria molt equivocar-me i potser d'aquí uns anys dir-te, no, mira, no.
Val. Escolta'm, la parella surt ben parada?
No
ho deia ni verbalment.
No.
Bé, doncs si algú té algun problema de parella, ja sap que l'hora que ha de veure aquests dies es queixes.
Exacte.
No. Bé, de moment esteu al Flyhard, sí. Sense un límit de temps.
En principi estem fins a finals d'octubre.
Fins a finals d'octubre.
Sí. Bé. Potser prorroguem si va molt bé.
Bé, busqueu la Caixes de Marc Artigau. I ara deixem entrar un altre terreny. Clar, tu tens ara 31 anys. Jo diria que ja pertanys a una nova generació de dramaturgs o de gent que es dedica al teatre, que potser veuen el teatre molt diferent de com es veia abans o de com, fins i tot de com era abans. Un tòpic del teatre abans. El teatre és un món de capelletes. Això continua existint. I com diries tu que s'ha renovat aquella visió que podíem tenir del teatre dels anys 70, 80, fins i tot 90, a com és ara?
Penso que una de les coses més importants que han passat són les escoles. ara hi ha moltes escoles. Mm. Em sembla que era el Xavi Albertí que deia en una entrevista que un dels problemes que ens trobem és que, o que es troba el sector és que hi ha llicenciats o graduats moltíssims per, no, per la feina que hi ha.
Hi ha tots els sectors, això.
Tots. Però em sembla que l'Albertí va dir una xifra que era demolidora, que era com que hi ha els mateixos graduats que a tot Rússia. Sí. És a dir, no? Com una bogeria. Aleshores, jo penso que ha canviat en el sentit de que els actors, i ho penso, estan molt més ben formats. Avui canten, tenen consciència de cos, el text... També pensa que la generació per dalt meva, que, vull dir, i no vull dir de 40, sinó la de 50, 20 anys, no? Sí. Col·loquem, es va arribar un moment, sobretot actors i això, que... Tot estava per fer en aquest país, és a dir, que començaven les ràdios, començava la televisió, es feia el Teatre Nacional, no? Aleshores hi havia com molt, un batec molt gran, no? Hi havia totes les companyies, juglars, sí, comediants... Nosaltres, jo recordo estar estudiant a l'Institut fa 10 anys i dir-nos, no hi ha companyies, i des dels professors donar... no material i dir, vinga, nois, munteu companyies, feu. I realment hi ha hagut un ressorgiment. Ara hi ha joves companyies que es van trobant, que van treballant, ara de manera més alternativa, però de poc a poc, doncs anirem pujant, suposem, esperem. Mm. I penso que ha passat això, que hi ha estan més ben formats i hi ha una voluntat de moltes ganes de treballar, moltes. Vull dir que en aquesta imatge de no, els actors o gent de teatre que no penca, no, però si treballen molt, no cobren, cobren un bolo, t'has de donar alta d'autònoms un mes, has de fer números, és bastant precari.
31 anys.
Sí.
Quins trets diries que tu mostres com a trets generacionals? És a dir, de quina manera t'estic preguntant, qui creus que representes amb el teatre que fas?
Doncs no t'ho sé dir.
O què representes de la teva generació?
Clar, no t'ho sé dir.
No
t'ho sé explicar. Jo et podria explicar una mica de les coses que a mi m'obsessionen a l'hora d'escriure, o les meves pors, els meus neguits. Penso que generacionalment... I he reflexionat, a mi és un tema que m'interessa molt, la meva generació, no? Som una de les primeres generacions que neix en democràcia, que no pateix guerres, que no pateix fam, que ho té tot, que està molt ben formada.
I ara patim una crisi bastant... Una cosa que diuen crisi...
I ara patim una crisi, i ara de cop i volta, no? Em sembla que era la Marta Rojals, no?, que va fer aquell llibre, aquell recull que es deia "No hauríem d'haver estudiat tant". No ho sé, de cop i volta nosaltres ens prometien que estudiant i que tenint un màster i que anant a estudiar a l'estranger que tot aniria bé. I es veu que no, que tens el màster, que has anat a l'estranger, que has fet més hores que un rellotge i no acaba de ser, no? Ja. No ho sé.
Home, hi ha gent que sí que li surt bé, sí. Segons com, no?
Sí.
Però vaja, no és de tothom. Per acabar, deixa'm que et posin un compromís...
Vaja, també que anàvem.
Entren a la sala Fly Hard,
sí.
Artur Mas, Ada Colau, Antonio Baños, Raúl Romeva.
Pues, sí.
Sí, i ve a veure caixes al Fly Hard.
Sí.
A qui creus que li pot agradar més caixes i a qui creus que l'incomodarà més?
Jo crec que incomodar cap. Perquè no hi ha un discurs político-filosòfic que pugui incomodar-los. Ja. Jo crec que el Baños, potser és aquí, i el Romeva, qui els interessaria més, a la Colau, i jo crec que el president Mas, aquí menys.
Potser perquè n'ha vist moltes, també. No sé,
però potser perquè no és la típica obra que acostumen a veure com va al Nacional o com va...
Jo crec que el doctor Mas és més shakespearian, eh? Ja.
Sí.
Moments,
no, com... jo penso que el Bolaños té una quotidianitat que a l'obra li va molt bé. I una mirada també a vegades filosòfica que està molt bé.
La vas escriure pensant en un tipus determinat de públic?
No, la vaig escriure... la vaig escriure fa 5 anys. És una obra que tenia en un calaix.
Hòstia.
I que després he estrenat obres després d'aquesta.
Sí,
és una cosa
sí.
Molt estranya, no?
Ushuaia i
moltes altres. Sí, i és com, mare de Déu. No, la vaig escriure perquè tenia un projecte que em va caure, em vaig quedar 2 mesos sense feina i vaig tancar-me a escriure el text. Llavors vaig tenir sort, m'ho van premiar a Madrid, a Lleida, i vaig poder anar a tirar endavant. I no ho pensava gens. Per això és tan raro quan t'ho munten, no? Escrit té mil possibilitats i de cop aixecat la carn és una carn, no són mil personatges.
Yeah. De tota manera, t'he de dir que el boca orella funciona força bé amb l'obra.
Que bé, que bé.
Marc, en fi, que puguis continuar fent allò que t'agrada, que et puguem continuar escoltant aquí al món RQ i que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
I felicitats per aquestes caixes. A la sala Fleischer de Barcelona fins, calculo que a finals d'octubre. Però tampoc us adormiu, eh?
No.
A RAC 1, no hi som per festes. Amb
Jordi
Beltran.
No sé si a aquesta hora hi ha un AVE o no, però per nosaltres ja hi ha AVE o no, és el moment d'anar-nos a Madrid. Jordi Armenteres, què tal, sí, com estàs?
Bona nit. En circulen, però ja no en surten.
Però ja no en surten, eh?
Em sembla que l'últim és a gairebé 2:15 del vespre en tots els sentits, ja. Des de Barcelona i des de Madrid.
Jo no l'he agafat mai i vés a saber si l'agafaré algun dia a l'AVE. Però, en fi. Bé, escolta'm, a Madrid avui ha estat un dia especial, Dia de la Hispanitat. El Pilar aquí no deu aparèixer
avui
massa,
avui és un dia molt
no?
curiós. No, avui és un dia molt curiós a Madrid sempre.
Sí.
Perquè sempre és sorprenent que la festa de la Hispanitat es commemori bàsicament amb una desfilada militar.
Sí.
Que al final sembla que sigui l'apologia de la guerra, no?
És que a mi em confon. Quantes desfilades militars fan a l'any aquesta gent?
Ostres, 3 o 4.
3 o 4, oi?
Sí, 3. Aquesta és la principal.
I a la Pasqua Militar també fan desfilada o no?
No, a la Pasqua Militar no hi ha desfilada. Quan hi ha desfilada és el Dia de les Forces Armades, que si us en recordeu, a Barcelona es va intentar fer, no sé si es va arribar a fer, a la Diagonal ja fa molts anys.
Sí,
igual que... Però hi va haver molta polèmica.
Ja.
El seu dia.
Home, no m'estanya.
No, però aquesta desfilada del 12 d'octubre tradicionalment és a Madrid, sí. Avui s'ha tornat a fer, ens trobem lo de sempre amb un milallar de soldats desfilant, amb tot l'armament i presumint, a més, de les últimes adquisicions que ha fet l'exèrcit espanyol, yeah. I els avions que tornen a desfilar, que es tornen a enlairar. Durant els anys de crisi més bèstia ho van retallar per tema pressupostari,
sí.
Per donar exemple de l'austeritat que hi havia d'haver,
i ara
hi tornen a ser. Hi tornen a ser. De fet, l'any passat ja hi eren, que l'any passat era el primer any que Felip VI tornava a ser... era rei,
sí,
llavors va fer una desfilada, per dir-ho d'alguna manera, com Déu mana, i aquest any s'ha tornat.
Bé, i són d'aquells que fan la bandera espanyola quan passen?
Sí, home, sí. I tant.
Sí,
hi ha un homenatge a los caídos por España, tot el cerimonial habitual, que segur que algú ha vist alguna vegada per televisió, hosti, avui s'ha tornat a repetir tot.
I no m'he parat mai, t'ho juro.
Ai, costa de creure, Jordi, eh?
No, t'ho juro, no m'he parat mai a mirar la desfilada, mai a mirar la vida. I això que és bo que té un share d'audiència brutal,
no? Sí, és el que anava a dir, demà al matí quedarem tots sorpresos. Demà al matí quedarem tots sorpresos, però al final això té un 60, un 70% d'audiència,
sí,
si sumes totes les cadenes que ho fan, perquè al final tampoc fan res més a aquella hora, no?
Escolta'm, i jo pensava, dic, hosti, podrien liquidar i fer tot per Nadal, que fessin la loteria, o sigui, que entessin la loteria mentre fan la desfilada, hosti, sí, ja ho tindrien tot ben acabat, o que fessin una loteria especial pel Dia de la Hispanitat. Però escolta'm, jo em preguntava, dic, on es fa aquesta desfilada?
Paseo del Prado. Sí, o sigui, surt d'Atocha,
sí.
Va pujant per Paseo del Prado, just després del Museu del Prado, pels que hi coneguin Madrid, que hi ha la rotonda de Neptuno, que és... o sigui, hi ha dues grans rotondes al Paseo del Prado, una és Cibeles, l'altra és Neptuno.
On van els colchoneros.
Exacte, la de Cibeles és la del Real Madrid, la de Neptú, que és la que queda al costat del Congrés dels Diputats. Allà és on és l'epicentre d'aquesta parada militar, on es fan els actes d'homenatge a la bandera, on hi ha els reis, on hi ha totes les autoritats, on hi ha els presidents autonòmics que venen, els bisbes que hi són, perquè també n'hi ha uns quants, començant per l'arquebisbe castrense, les millors gales que et poses a les 8 del matí, i a més et fan esperar ben bé una hora, abans no arriben els reis, amb tothom a lloc, per rendir els honors.
Aquests últims dies, després de les eleccions per Barcelona, hem vist uns adhesius de la bandera espanyola i la ENI. Això hi és present? Allò, los aledaños de la desfilada? del desfile militar. Tenen molta parafernàlia d'aquesta simbòlica bandera i tot el tema, o van més cap a la banda militar?
És a dir, hi ha molta bandera, perquè, clar, més el... hi ha molts ciutadans que... A veure, això no és una desfilada on només hi participen autoritats o la van a veure autoritats. Hi ha milers de ciutadans que, si són de Madrid, baixen al Paseo del Prado, però si són d'altres contrades també hi venen, i fins i tot gent d'altres comunitats autònomes que venen a passar el pont a Madrid i ho fan expressament per venir a veure aquesta desfilada militar. Sí. Gent que sent de veritat els colors i tal.
Però són familiars de militars, no?
No, necessàriament. Són patriotes espanyols que els agrada veure com desfila el seu exèrcit.
Escolta'm, aquí a Armenteres tenim un negoci.
Però aquí, fixeu-vos en una cosa. No, recordeu-vos d'una cosa.
Sí.
Aquesta parada militar, ara es torna a fer aquí, que és el lloc que s'ha fet sempre, però fa uns anys es feia el Paseo de la Castellana,
en
l'etapa de Zapatero, i recordeu que havien esbroncat molt el Zapatero en aquesta desfilada militar. Llavors, per minimitzar les escridassades, el que van fer va ser allunyar el públic. El públic quedava 400 o 500 metres d'on hi havia les autoritats. Això encara es manté ara. Yeah. Vull dir, clar, és que el Paseo del Prado, de Atocha fins a la Rotonda de Cibeles, i llavors una mica més tot el tema de Recoletos fins a la Plaza de Colón de Madrid, és que és molt llarg, això, i s'omple.
Però, escolta, si hi ha tanta gent que li ha de veure això... Montem un negoci, fem una mena de Live Nation, que és un promotor d'aquests musicals que porta les grans figures, diguéssim, i portem l'exèrcit coreà, té el dia desfilada de l'exèrcit coreà per la castellana. Vinga, la setmana següent, el rus, vinga, va, el rus.
Segur que triomfaria.
La OTAN, ens, vinga, i cada setmana...
Això ens costaria una pasta, Valtran?
Bé, però escolta'm, que la gent pagui, hosti, si li agrada a tu, i a la gent que va als concerts paga, no? I la que va a futbol també, doncs, bé, veure les desfilades, i tots coreans contents, tothom content, la cabra de l'exèrcit espanyol encantada d'anar a Corea, hosti, amb la desfiladeta per allà, amb la legión, estarien encantats de la vida, hosti.
Ens en riem de la cabra, però al final és dels qui...
La canvien, la cabra, o no?
Sí, n'hi ha unes quantes, diuen. No, això no ho sé, però sí que ens han explicat que n'hi ha unes quantes.
No, ja.
És de les que rep més aplaudiments, Valtran?
Hòstia,
fora conyes,
No, de veritat, és que... A veure, ja em sap que Dalí era surrealista, però
no,
és que...
No, més aquí, tothom desfila amb el mateix pas.
Hi ha tot un festival de surrealisme, aquí.
Tothom desfila amb el mateix pas.
Sí.
I de cop i volta et venen els legionaris que van en pas accelerat, que és molt curiós veure'ls desfilar.
Bé, no, però
si és que... És una cosa que molts interpretem com una història del passat, no? Que de memòria històrica n'hi ha d'haver, òbviament. Però és curiós.
Bé, escolta'm, deixarem la desfilada, que ja ha passat, suposo que l'any que ve la repetiran, vés que, si no la fan, vol dir que haurà passat alguna cosa.
Si no la fan, seria notícia.
Sí, si no la fan, i no crec que fos bona, segons com. O sí, potser sí, vés a saber. Escolta'm, i anem al següent pack d'informació o d'opinió que té a veure amb la reacció a Madrid després de les eleccions del 27-S. Mm. És a dir, durant tot el procés, al principi, sembla que deien déjalos, ja veràs com ho bajaran del burro, no? I al cap d'uns quants mesos van dir, hosti, no, això, a veure, i vinga, ja, els tribunals, pim-pam, pim-pam, ells legislant a favor, o més bé dit, a contra del procés, i ja quan vam arribar a la campanya electoral i era allò, dir, hosti, això no pot ser. Després del resultat, malgrat la versió de hi ha més nos que sis, que és la seva, has notat nerviosisme?
La seva és de la classe política, estàs dient, Bàsicament, Partit Popular i el PSOE també s'hi està sumant bastant.
Ja, sí.
Aquesta teoria. Però entre els ciutadans, francament...
Això et volia preguntar, si els ciutadans què diuen?
No acaben d'aclarir què ha passat. Perquè a l'hora de fer càlculs...
Hòstia,
clar, entre que hi ha el Catalunya sí que es pot, que hi ha un sí pel mig, però no se sap si ha de comptar pel bloc del no, que és on hi compta el Partit Popular i el discurs oficial del govern espanyol.
Però no m'entenes, més enllà dels resultats, la gent ara que veu que... Ara, per un marge, si vols, curt, sembla ser que hi ha una tendència a mirar...
L'altre dia, fins i tot, mira què em deien, i m'ho deia un periodista, em deia... Però això de la candidatura de Unidad Popular de la CUP, estos son revolucionarios. Digo, bueno, son bastante alternativos.
No, digue'ls, són
els... Però estos son por la Unidad de España, ¿no? Candidatura de Unidad Popular...
No.
Són, en tot cas, la unitat del poble, i el poble seria el català, no?
A Catalunya no hi ha mal,
imagina't si hi ha gent que va perduda.
Però digue'ls que és el Podemos... d'aquí.
No, però la CUP no és el Podemos.
No, però a veure, que si tenim la CUP, no sé exactament en molts casos per què volen Podemos, però, en fi, els discursos hi ha moments que es toquen una mica.
Sí.
Hi ha moments que es toquen una mica.
Sí, sí.
Però, en fi, aleshores, la gent veu que hi ha aquest neguit. nota que allà a casa seva, a Madrid, hi ha nerviosisme i que no paren... A més, en els últims 3 mesos, hosti, cada dia ha estat el tema, també, a les televisions, als diaris, ha estat el tema aquest, no? I llavors, ara ja passen les eleccions. Veuen que aquí hi ha uns nois d'això que ells pensen que són unionistes de les CUP, que diuen que, hosti, que pensen passar de tot i que es pensen saltar qualsevol sentència dels tribunals i que això va cap a la República Catalana. I això, a nivell de carrer... no sé, quan vas a fer el pinxo, quins comentaris genera? Genera nerviosisme? Quina actitud, quin posicionament té la gent que des d'anar a fer una canya fins a passejar per Recoletos estan a Madrid?
Jo, francament, crec que molta indiferència actualment.
Sí?
Sí.
Hosti, tu.
Molta indiferència i molt desconeixement de tot el que ha passat. Però això entre la ciutadania, una mica d'esgotament de tot plegat, també, no?
Aquí també.
Una altra cosa, també, és que, si us hi fixeu, de moment, hi ha molta ironia per part de les institucions sobre el que ha passat a Catalunya. Se'n riuen... Hi ha un Consell de Ministres, precisament, Soraya Santa Maria, reia d'Artur Mas, perquè deia, parlava... Sí. Del qui ha trencat el seu partit, s'ha aliat amb comunistes, ha de pactar amb revolucionaris... Suposo que fins que no hi hagi una decisió ferma sobre la taula i ens sotmetem un debat d'investidura a Catalunya, no hi haurà, de veritat, un discurs polític amb una mica de... amb allò que en diem els periodistes a vegades, xitxa, no?
Últimament estic sentint bastants comentaris... l'entorn de que el Vindé tornarà a guanyar el Partit Popular. Es té aquesta sensació, ells estan bastant convençuts de que guanyaran o no?
Sí, ells sí. Ells sí.
Està bé.
Està tot... Després de què fa? 3 anys que estem parlant del final del bipartidisme?
Sí.
A Catalunya fa molts anys que això es va acabar, però aquí és un debat una mica nou i precisament les últimes eleccions, la conclusió que traien tots... Les últimes eleccions em refereixo a municipals i autonòmiques.
Sí.
La conclusió que traien tots era que el bipartidisme ni molt menys havia acabat, sinó que estava reforçat, perquè hi havia aquell 60-65% dels vots que els tenien bastant agafats entre el Partit Popular i el PSOE, no? Aquí, l'altre dia amb el Clapés dèiem, ara ens comença a venir una paraula que és la del canvi, que tothom aixeca la bandera, bàsicament qui ha fet oposició ara o qui està en aspiracions de poder plantar guerra, que són els socialistes, Ciutadans i Podemos, sí. I fins i tot l'altre dia Rajoy s'apuntava a la moda de parlar de canvi quan deia todos hablan de cambio, però el verdadero cambio és el que ha hecho España estos últimos 4 años, no?
I tant. Llavors, això no li pot negar ningú, eh?
El 20 de desembre tenim una altra vegada les eleccions del canvi.
Però no saben que ja fa molts anys que va deixar d'editar-se Canvi 16, que era el símbol de la transició gairebé en aquest país. En fi, Vindé, o sigui, tu estàs ja a les portes d'una nova campanya electoral, ja?
Sí. A més, pont de la Puríssima.
Hòstia, això serà un no parar. Mira, 20 de desembre eleccions, 22 loteria, 25 Nadal.
I el 24 tots al Palau.
El 24, sí. El 24 de desembre?
Sí, clar, tots els
palaus. Ah, sí. Què pensava que deies? El Palau de la Generalitat, dic, hòstia, què passa? No, ningú m'ha avisat que el dia abans de Nadal. Pensava que el Basté aquest any ho suspendria.
Aquí se li gira feina és el Basté, realment, aquest any.
Sí. Hòstia, sí, serà un programa bastant curiós. A veure, ja el deuen estar preparant. Bé, per tant, i després de cap d'any, enmig del resultat d'aquestes eleccions, clar... Les taules de cap d'any i de Nadal i tot això aniran, després hem guanyat aquests, i ara què farem, és i ara
que,
no sé què...
És que no tinguem totes les festes en l'aire perquè haurem d'estar treballant per estar enlloro una mica dels pactes postelectorals, de la manera com pinten els sondejos i les enquestes.
Amb tot el neguit que tenim, jo diria que gairebé podríem fer una superproducció cinematogràfica, perquè això té molts temes, i pot durar molt, poden ser moltes hores, poden ser anys... De veure com ho portem. Doncs bé, ja ho sabrem a partir del 20D, però ens enganxaran el torró a la boca i a... Per cert, ho saps, no?, que fem un torró de RAC1?
Sí!
Val.
Sí. El dia 18 es tanca el
termini per acceptar propostes. O sigui que si t'agrada el torró, i que no estic aixent una dimensió pagada. Escolta'm, ara et posarem un dilema una mica fotut, si vols. En aquests moments... Què t'estimes més, Madrid o Barcelona?
Barcelona, òbviament.
Sí?
Sí.
Ei, més enllà del patriotisme, eh?
No, Barcelona, per estructura de ciutat...
Quins avantatges té sobre Madrid, Barcelona, en aquests moments per tu?
D'entrada que està neta i als carrers no hi ha tants forats.
Bueno, no sé quan trigarem a
tornar-ho. No, Jordi, veure, poca broma, perquè els forats que hi ha a Madrid és una cosa d'escàndol,
Los socavones, vuelven los socavones. Hosti, això podria ser portat a l'ABC, vuelven los socavones.
Us en recordeu quan era notícia ara fa 5, 6, 7, 8, 10 anys que les principals ciutats a l'estiu es desmuntaven, hi havia els carrers tallats perquè hi havia obres per tot arreu? Això ha passat tot arreu, que ja no n'hi ha tantes d'obres.
No.
Però a Madrid és exagerat, perquè de forats... No és la primera vegada que ho dic, que a Madrid sí que hi ha aquest efecte de la tornada de l'estiu, que, ostres, hi ha molt més trànsit, tot arreu.
Bé,
això ja l'any passat es va notar una mica, després de 4 o 5 anys que el trànsit anava baixant, i aquest any és... Bueno, aquesta última setmana hi ha hagut un parell de dies de col·lapse a l'hora punta a les 8 del matí, espectaculars en aquesta ciutat.
Bé, a Madrid, a les 3 de la matinada jo he estat embossat a un carrer perquè la gent surt de marxa.
Això és una altra
Madrid,
història.
Ara,
jo l'han dit sempre, que Madrid té molta més festa que Barcelona.
Sí. Encara continua sent així?
Sí.
Sí? O sigui que aquí la crisi i la festa no li afecta, diguéssim. La festa és la festa, però la festa a partir de cert moment cansa, també. De vegades. Bé, Armenteres, doncs, mira, ja saps, tens dues cases, una aquí i una a Madrid, tens el gran avantatge, o ets un privilegiat el poder anar de tant en tant a Madrid, o estar molts dies a Madrid i venir de tant en tant aquí a Barcelona. Aprofita-ho.
Molt bé.
Ja anirem parlant. Que vagi molt bé.
Bona nit.
Adéu, bona nit. No hi som per festes. Adéu, bona nit. Sí, se'ns ha acabat el temps, Armenteres, a Madrid, nosaltres aquí, i demà Sant Tornem-hi. Per cert, demà és dimarts 13. No sou supersticiosos, espero, no? No passarà res, tranquils. Ja passen prou coses cada dia, demà també passaran, però no serà perquè sigui dimarts 13. Que vagi molt bé la setmana, una abraçada molt forta, paciència per suportar tot allò que ens està passant i que no ens està passant, i tornarem dissabte al Reconcentrat. Gràcies per ser aquí, gràcies per deixar-vos acompanyar, i si sou a la carretera, ja sabeu, paciència i arribareu. Molt bona nit, adeu.
¿Qué tal? Buenas noches.